Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Al Racó Solidari, aquest dijous us presentem una nova iniciativa, una plataforma sorgida de la societat civil penedesenca de nom Penedès per la Pau al Món. Possiblement encara no n'heu sentit a parlar perquè no ha fet ni presentació pública, és nova de trinca. Ara els coneixerem i ens explicaran com sorgeix i quines activitats tenen previstes, però abans saludem la nostra anfitriona, la Teresa Planes, tècnica del Servei de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament Vilafranquí. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
Avui ens portes una iniciativa sorgida del forn, que poca gent haurà sentit a parlar-ne encara.
Sí, mira, l'altre dia ens van venir a veure en el servei amb aquestes persones que formen part d'aquesta plataforma, que una mica també ja l'any passat van fer, no ben bé amb aquest nom, però també van organitzar un acte de compromís i esperança per Palestina, i ens van plantejar una miqueta aquesta nova proposta, i encaixava just amb el racó solidari. Vam dir, doncs, que millor que puguin venir a la ràdio directament i ho puguem explicar.
Així aquí tenim la presentació pública, la primícia.
La primícia.
La setmana vinent ja sortiran al carrer, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, una mica ara vam aprofitar, doncs, que ens expliquin el Rafa Higueras i la Maite Sabariz una mica aquesta plataforma, d'on ha sorgit, i a partir d'aquí anem parlant amb ells.
Maite, Rafa, benvinguts a Ràdio Vilafranca.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia a tothom.
Què tal?
Com comença a gestar-se Penedès per la Pau al Món?
Doncs comença a gestar-se de les brases que encara quedaven enceses de l'anterior iniciativa a la que feia referència la Teresa, no? Això no s'havia extingit del tot perquè el foc va calar i es va concretar en aquell acte el 19 de juny, que havia de ser un acte al carrer, però que per qüestions meteorològiques es va haver de traslladar a la capella de Sant Joan, però va ser un acte força lluït i representatiu, en el que vam intentar, doncs, posicionar-nos a favor de la causa palestina i denunciant tot el que estava passant. Aleshores ja potser ja portava més d'un any de guerra, no, bueno, guerra, de massacre, de genocidi. I, bueno, doncs, per desgràcia, aquell foc no s'havia extingit. Tant de bo s'hagués extingit aquell foc i poguéssim haver passat pàgina, però no. Hem vist com la situació del poble palestí, la situació de Gaza, i ja no de Gaza, sinó Líban, Cisjordània, cada vegada es complicava més, cada vegada tenia unes característiques realment monstruoses, degradants, humiliants, inhumanes, i tot això és una cosa que amb el grup anterior, del qual algunes persones encara continuem, doncs vam decidir tirar cap endavant aquesta altra iniciativa amb aquest nom de Penedès, plataforma Penedès, penedesencs, penedesenques per la pau al món. Tots som pes, perquè també podria ser en lloc del món Palestina, però clar, jo crec que malauradament Palestina se'ns queda curt, i el món és molt gran i no és l'únic conflicte que crema a dia d'avui.
Quan sou el nucli original?
Bueno, el nucli original som ara mateix tres persones, però bueno, la Isabel Torrents, el Rafa i jo, que soc la Maite. Però bueno, una mica, com deia el Rafa, tot va sorgir, és algo que sorgeix de dintre, d'aquesta necessitat de no estar només passivament davant de tot el que estava passant. Jo sóc molt amiga del Rafa i hem tingut moltíssims moments de conversa sobre aquest tema i sobre d'altres, sobre Ucraïna. Sempre he procurat anar a les concentracions que Solidaris per la Granada organitzava en aquest sentit, i era com una necessitat imperiosa de dir: no podem estar quiets, tenim les possibilitats que tenim, clar, som persones de peu, però, bueno, però tenim conviccions i una mica el que volíem era posar-la sobre la taula, que segur que hi ha més gent, entitats a nivell particular, a nivell de municipis, ajuntaments, que segur que pensen el mateix. Uh-huh. I una mica la nostra idea era aquesta: tornem a encendre aquest foc, o sigui, que la flama sigui viva, i tirem endavant allò que puguem fer. És a dir, hem d'intentar que els governs, els més petits o més grans, a nivells més municipals, doncs estiguin amatents al que està passant i que prenguin d'alguna manera alguna postura i busquin algunes solucions que estiguin a les nostres mans, evidentment, però no estar callats.
Deixeu-me un moment, Teresa, que aclareixi una cosa pels oients, perquè quan han sentit el nom, Rafa Higueres, hauran associat immediatament a Solidaris per la Granada. Quants anys de Solidaris per la Granada? Heu fet una tasca titànica.
Titànica.
El vostre granet de sorra, però titànica, mantinguda, persistent.
Jo diria, simplement, en la mesura de les nostres possibilitats, humil, modesta, però viva. Solidaris de la Granada som 7 persones, som 7 membres. I des de la guerra de Síria i la conseqüent onada de refugiats i aquelles imatges que colpien la nostra consciència des de l'any 2016, doncs hem anat fent cosetes a les nostres possibilitats, sempre vinculats a temes socials i humanitaris al poble de la Granada i aquelles concentracions que fèiem cada mes, que volem reemprendre ara, i amb això una mica m'anticipo a les propostes que estan per venir, que volem reemprendre per donar l'oportunitat a la gent, a la societat, al ciutadà de peu, de poder fer un plante o de poder fer una protesta per tot això que està passant. Però sí, nosaltres portem anys amb aquesta modesta experiència i amb aquesta iniciativa.
Constants, com deia, no heu defallit al peu del canó, perquè tantes altres iniciatives s'han acabat extingint i vosaltres heu estat constants.
Bueno, el tema del Covid ens va aturar.
Com a tothom.
Posteriorment ja no vam continuar. És veritat que el tema de la guerra de Síria i els refugiats doncs, també té moments, té onades, té anades i vingudes, però després han sigut el tema d'Ucraïna, que també vam estar posicionats amb concentracions, amb sopars i amb actes solidaris, amb un alumne meu, el Dima Voloshin, cirurgià de l'Hospital de Rivne, amb el que vam tenir doncs, també una campanya de solidaritat molt activa amb el grup d'Ucraïna Penedès, que ja havien fet també iniciatives, i una mica sempre vinculats a tot el que és la dignitat i la decència humana, no? Perquè per sobre de partits, d'esquerres, de diferències, d'etiquetes, de posicionaments, d'ideologies, hi ha la condició humana, i la condició humana i la moral i l'ètica està per sobre de tot això. Jo he parlat de dues paraules que m'agraden, que és decència i dignitat. No podem restar muts, restar indiferents, posar-nos de perfil davant les atrocitats que s'estan cometent al món. I tot el que ve ara amb la irrupció d'aquest senyor Donald Trump i tota la corte de llepaculs que li estan fent la pilota, és un núvol negre que plana sobre nosaltres i que ens ha de fer despertar i ens ha de fer donar un pas endavant.
Què és el que heu fet vosaltres? Perquè tots en parlem, tots ens posem les mans al cap, però falta aquest pas, no? L'acció, que és el que ha fet Penedès per la Pau al món.
Efectivament. Quan, ara que parlàveu del nom, no? És que deien, però bueno, nosaltres tres ara mateix, bueno, som tres, però com podien ser altres qualsevol, ell, el Rafa sobretot, va voler esperonar-nos i van dir, vale, ara és per Palestina, però és que tindrem motius per estar preservant aquest concepte de la pau, de la dignitat humana, és que podem estar anys i anys darrere d'això. Llavors, una mica, aquest era precisament l'objectiu. No és que siguem una entitat específica que vulgui algo més en concret, que no sigui això. Esperonar a tothom que d'alguna manera posi el seu gra de sorra perquè es construeixi un món millor, un món en pau, no?
Clar, i més a més s'ha de fer des d'una vessant crítica, no? És a dir, coneixedora de la realitat, de les diferents realitats que voleu plantejar, dels diferents conflictes, perquè sovint passa que mirem informació, llegim notícies, però que calen visions crítiques, algú que realment pugui explicar, no?, els antecedents, si és que realment es poden explicar, o bueno, per conèixer, perquè es perd tot això, no? La veiem quan es van als instituts i vull dir que la gent jove, no?, la gent que, bueno, doncs, fa falta que la gent també conegui una mica més aquesta visió més pedagògica de conèixer d'on sorgeixen tot aquesta, bueno, aquests conflictes i realment nosaltres, no? Què és el que hi podem fer, no? A part d'estar mirant i, no?, poder Per això també sembla molt interessant, no, la part aquesta que porteu, que part de les concentracions, l'acte que voleu fer el dia 27, no? D'aquesta història de...
El 27 és dijous de la setmana vinent i sí, aquest acte que ara presentem servirà de presentació pública de la plataforma?
Mm-hmm. Quan vam decidir el comitè central d'aquest d'aquest gran grup per la pau al món de tirar cap endavant aquesta iniciativa, doncs va sortir la idea de no només fer-ho públic i de convidar les entitats i els particulars a sumar-se a aquesta protesta o aquest plante, com deia abans, sinó que a més hi pogués haver una part més didàctica, com deia la Teresa. Llavors vam convidar el Lluís Massana, exdirector de l'Intermunicipal de secundària a Sant Sadurní, exprofe d'història jubilat, que ja ha participat en algun acte aquí a l'Escorxador amb el tema d'Ucraïna, el recordo, i bueno, ell no va tenir cap inconvenient a oferir-se per fer, doncs, això, una pinzellada històrica de lo que ha sigut els antecedents, de com s'ha arribat a aquesta situació, de com el conflicte arrenca a principis de segle, amb la declaració Balfour, com després el protectorat britànic, doncs, cedeix a les pressions més retrògrades del sionisme, i com apareix la creació de l'Estat d'Israel, una mica com a compensació de l'holocausto nazi després de la Segona Guerra Mundial i la creació de l'Estat d'Israel al 1945, no? De aquellos polvos, estos lodos, no? I aquí hem arribat a una situació en què l'Estat jueu s'ha apoderat de tot el territori, i ara, doncs, el que queda de palestins, doncs ja veieu quina situació, quina història més trista que tenen per davant, no?
I l'última estracanada del senyor Trump és convertir allò en un resort i fer-los fora.
Sí, sí.
Jo crec que aquest és un dels temes, per exemple, que ens va punxar més, no? Com si digués, és a dir, però com es poden buscar solucions tan simples i inhumanes a un problema tan gros, no? Aquesta actitud, no? Pensar que ningú de nosaltres poguéssim fer res és que ens semblava com a impossible. És veritat que potser amb el món en què vivim ara hem delegat massa, no? La nostra llibertat, com diu el Josep Ramoneda, no? La nostra llibertat en els governs, en les accions polítiques, no? I no fem res, no? O sigui, estem esperant sempre que siguin els altres, i jo crec que això, pues, que no pot ser.
Hem de trencar aquesta inèrcia.
És veritat que els joves, pues, han tingut una vida diferent a la que, per exemple, ens ha tocat viure a nosaltres. Jo què sé, jo, per exemple, que sóc de Barcelona, recordo els moviments dels anys 80, jo, és que la lluita al carrer sempre... Teníem, no sé, tu notaves que la teva llibertat tenia certa capacitat d'acció. I ara una mica ens hem anat tots, bueno, pues, diluint, acomodant, no sé com dir-ho, no? I, bueno, pues, sí, a lo millor els que som una mica més grans i hem pogut veure allò, podem tornar a mostrar als nostres joves que sí que hi ha coses a fer, doncs pues, s'ha de fer. De totes maneres, i el grup que hi havia abans, el de... com es deia? Pro-Palestina...
Palestina,
per exemple, no?
Sí, sí.
O sigui, hi ha joves que estan treballant... Sí, i tal. Clar. Nosaltres estem contactats amb ells, els hi passarem tot el que fem i recollirem totes les seves aportacions si volen o participar amb nosaltres. Però hem d'aconseguir això, hem d'aconseguir que aquest esperit, doncs, s'escampi com una taca d'oli i que tothom pugui intervenir d'alguna manera.
Si m'ho permeteu, afegir que són precisament els ciutadans, ciutadanes, els habitants del món desenvolupat o del món còmode, del que diria Pau Donés, el lado bueno, jo nací en el lado malo, pues el lado bueno, els que tenim més a perdre, perquè aquest confort, aquest benestar que pensem que ens correspon pel nostre estat de gràcia, se'n pot anar en orris amb un no res, no? És tot tan fràgil, tot depèn tant d'aquestes decisions, d'aquesta gent que d'humanitat no tenen absolutament res, no? Que tots són números i tots són fortunes, i que realment, bueno, l'economia ha segrestat a la política. Tots són números, tots són xifres, tots són milions, tots són decisions d'aquest tipus que no tenen... Bueno, la prova està el que al·ludies tu de la proposta marciana, distòpica, de convertir Gaza en una mena de PortAventura o de Marina d'Or, no? És que, no sé, no trobem paraules, francament, és esperpèntic.
Cínic, no?
Totalment. El que vulguis.
Com rebateu els que diuen que ben poca cosa hi podem fer nosaltres, que sortint al carrer a protestar no canviarem les coses?
Bueno, a veure, jo crec que ara mateix estem justament en un moment en què la gent que ha sortit al carrer ha fet alguns canvis. Pensem en tot el tema dels desaucis i tal. O sigui, hi ha moviments que sí que ho estan fent. És a dir, l'únic que cal és donar aquest pas i, sobretot, tenir confiança en que el que tu estàs fent és el que per tu és correcte, no? I això ens ha de moure i ja està. No cal dir que no pots fer res. És a dir, no fer res implica no fer res. Fer alguna cosa sempre implicarà un resultat, més gran o més petit, però no fer res és no fer res. No té resultats.
No fer res és una actitud, i això insistim molt nosaltres. No fer res és una actitud que té les seves repercussions. No fer res és posar-se de perfil i té les seves repercussions. És una actitud que considerem equivocada, respectem, evidentment, i que si fem aquest pas endavant és, en primer lloc, per nosaltres. Necessitem fer-ho, llavors és igual que siguem 3, que siguem 30, que siguem 3.000. En primer lloc ho fas per dignitat, perquè si no hi ha alguna cosa que bull a dintre teu i et diu no pot ser que amb tot això que està passant ens encongim d'esquena i diguem no es pot fer res, no pot ser. Sempre es pot fer alguna cosa. I aquesta cosa, bueno, les grans fites de la humanitat s'han aconseguit en base a això, en base a la creença, en relats i en perspectives, les grans fites, no? La Declaració de Drets Humans, la Il·lustració, el Renaixement, han sigut moments en què la humanitat ha fet un pas endavant. I ara tot això està francament en perill perquè hi ha un moviment clarament involucionista, reaccionari, que intenten robar-nos la cartera.
Dijous vinent, a les 7, a l'Escorxador, es presenta aquesta nova plataforma, Penedès per la Pau al Món. Hi haurà també aquesta conferència del Lluís Massana, l'exdirector de l'Intermunicipal. I presentareu activitats o un calendari de mobilitzacions?
Bueno, sí, la nostra idea és presentar-nos una mica quin és el nostre objectiu. I com bé deia el Rafa abans, la nostra primera fita és reprendre aquestes concentracions mensuals i que es converteixin en un espai de visibilitat, no? Ens encantaria que s'apuntés al màxim d'entitats, de persones, a qualsevol nivell, que volguessin aportar quelcom, el que sigui, no? I una mica organitzaríem aquelles sessions en funció d'això, no? Que les entitats puguin tenir un moment de visibilitat més gran, donar informació, clar, del que vagi passant durant aquest temps, perquè això es preveu que serà llarg, i mantenir-nos, pues esto, mantenir-nos en el candelero, no? Que en diuen, o sigui, estar amatents al que està passant i donar la nostra opinió i poder fer el que puguem. Ens encantaria que arribés també a la part més política, no? És a dir, que ens encantaria que poguessin presentar mocions, que les recolzessin als municipis, al Consell Comarcal, que arribés a les instàncies que fos. Una mica que se sàpiga que la gent que estem al carrer, doncs, tenim vot, no, o sigui, tenim veu no només el dia que ens toca anar a votar a les eleccions.
I aquelles persones que se sentin cridades per la vostra iniciativa i vulguin contactar amb vosaltres, heu establert alguna manera, us trobeu periòdicament, hi ha correus, xarxes, com ho fareu?
A veure, ens hem trobat físicament en tota aquesta història que va començar fa 15 dies, com aquell que diu, no? aquest pas al front.
Això ha volat, ens... Han anat molt ràpid.
Sí, han anat ràpid, que són molt àgils, molt experts. No?
I tant, i tant.
No, però avui dia amb les tecnologies, doncs clar, moltes trobades les fem virtuals, això és molt fàcil, això agilitza i facilita molt la feina, la nostra feina, l'activisme, que és en definitiva, i ens empenya aquesta voluntat de, com de servei, entre cometes, no? És oferir a la ciutadania la possibilitat de plantar-se i dir prou, fins aquí hem arribat, no? Això passa de taca d'oli i ens estem jugant molt.
Bueno, de fet, com contactem amb vosaltres?
Ah, perdó. Sí.
Bueno, hem deixat Els nostres tres correus, de moment.
Correus electrònics.
Els correus electrònics, sí.
Sí, el cartell que publicarem, doncs surten els tres correus, de moment, per si algú vol connectar. Sí.
Una mica també estem a l'espera de veure com quina serà, volada, quina volada tindrà tot això,
quina
no?
Resposta
quina resposta es donarà. Sí que hem, pues, clar, coneixem cadascú, en els nostres àmbits coneixem gent, hem anat donant veus, hem establint una mica de xarxes, però no tenim clar si això calarà o no calarà, no? No tothom ha d'estar potser al mateix nivell d'interès que ara mateix sentim nosaltres, no? Però esperem que sí, que pugui ser així.
Són el Pinyol, el nucli dur de Penedès per la Pau al Món, aquesta nova plataforma ciutadana que es presenta públicament dijous de la setmana vinent a les 7 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca. Si us sentiu cridats, us hi podeu acostar. Moltes gràcies a tots dos per la iniciativa i per venir a explicar-la aquí. Esperem que creixi.
Gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai de veu i que pugui arribar al màxim de gent possible.
Molta sort.
Gràcies. Moltes gràcies.